Continuem, doncs, amb el programa de Poció de Felicitat, recordant-vos que aquest programa s'emet al 107.7 FM des de la veu de la Costa Daurada, a Roda de Barà Ràdio, els dilluns de 5 a 6 de la tarda i els dissabtes de 3 a 4 de la tarda. També el podeu escoltar en diferit a Ràdio a la Carta, a la web de Roda de Barà Ràdio. Us acompanyem Jesús Sánchez, el tècnic del so, i Maria Antònia Margarit, qui us parla. Un altre viatge cognitiu és el viatge retrospectiu, que és la tendència a mirar enrere i recordar les decisions pròpies com a millors del que van ser en realitat. Es tracta d'una recapitulació que realitzem per sentir-nos a gust amb nosaltres mateixos i per això modifiquem el record de les idees en contra de la decisió que hem pres que abans rondaven a la nostra ment. Segur que us és ben familiar això. I com que no podem tornar enrere i canviar la decisió, posem en pràctica aquest mecanisme a través del qual ens autoconvencem que hem apostat per la millor alternativa. No obstant això, l'autoengany mai és la millor solució perquè ens impedeix aprendre dels nostres errors i ens tanca dins d'un cercle viciós que no ens sortim. Si més no, assumir una postura objectiva respecte a les nostres decisions ens permet créixer i desenvolupar al màxim les nostres potencialitats, potser canviant el camí que hem emprès o triant una ruta diferent la propera vegada. També es pot donar aquest biaix cognitiu de la retrospecció quan, i segur que alguna vegada, després que succeís alguna cosa, has pensat, si és que ho sabia, i realment ens creiem que sabíem que anava a ocórrer. Un altre exemple és quan diem, era obvi que plouria, ja que me'n vaig anar a rentar el cotxe. Per tant, aquest biaix passa quan una persona creu que va predir el resultat d'un esdeveniment recent, tot i no tenint cap prova objectiva que ho va poder predir. Els éssers humans ho fem, això, perquè ens ajuda a sentir-nos més segur en un món impredictible. Com evitem, doncs, aquest biaix cognitiu? Bé, doncs, quan creguis que havies predit alguna cosa, reflexiona sobre les probabilitats que hi havia de que això succeís. Si realment hi havia poques probabilitats, és difícil que haguessis sabut que anava a ocórrer. I ara, un altre biaix cognitiu que segur que fem servir molts cops és el d'ancoratge. Què és la tendència dels éssers humans en ancorar o centrar-nos en la primera peça d'informació que rebem per després fer judicis o prendre decisions? Com us podeu imaginar, diferents punts d'ancoratge donen resultats diferents. I fins i tot si aquests valors inicials són aleatoris. Som víctimes d'aquest biaix quan, per exemple, anem a comprar i tenim en compte només el preu del producte o quan ens enfadem amb la nostra parella per un fet aïllat i ens concentrem exclusivament en el defecte, fent que les seves qualitats desapareguin. L'efecte ancoratge ens porta a adoptar una visió molt parcialitzada de la realitat. És com si anéssim per la vida portant unes ulleres que no ens deixen veure més que alguns detalls. D'aquesta forma, mai aconseguim analitzar les situacions en el seu conjunt i no tenim una visió global dels esdeveniments i a la llarga això ens porta a prendre males decisions. Per exemple, imagina't que vas a comprar un cotxe i el primer lloc que vas et demanen 50.000 euros. Saps que és una xifra massa alta, però els llocs que vagis després, encara que la reducció del preu sigui mínima, comparant-la amb la primera, la veuràs més raonable, encara que segueixi sense ser-ho. Això no només s'aplica a l'àmbit financer, ja que un metge pot ancorar-se al diagnòstic d'alguna malaltia pels primers símptomes que veu i obvia altres dates. Com evitem aquest biaix cognitiu? Doncs reflexiona detingudament si l'oferta que ens han fet és realment raonable, o bé és que ho estem comparant amb el preu inicial. Pensa si realment creus que el que estàs fent és perquè creus que és el correcte o t'estàs ancorant en alguna dada o estàs deixant de considerar altres dades. I ara un acudit del nostre molt bon amic conegut Nasruddin. Tu ets un gran místic, va dir a Nasruddin un dels seus alumnes. I, sens dubte, sabràs per què els homes segueixen senders diferents al llarg de les seves vides, en comptes de seguir tots una única senda. Senzill, va contestar el mestre Nasruddin. Si tothom seguís el mateix camí, tots acabaríem al mateix lloc. Llavors el món perdria l'equilibri, s'inclinaria, i tots cauríem a l'oceà. Després d'aquesta peça de saviesa d'en Nasruddin, què us sembla si escoltem una mica de música?
Change my life, my dream.
Hem parlat de 5 tipus de biaixos cognitius: el biaix cognitiu de l'efecte d'arrossegament o bandwagon, el biaix cognitiu de la confirmació, el biaix cognitiu d'error fonamental d'atribució, el biaix cognitiu retrospectiu i el biaix cognitiu d'ancoratge. Us parlaré ara d'un altre biaix cognitiu, el biaix cognitiu del punt sec. És la tendència a creure que estem menys esbiaixats o que tenim menys prejudicis dels que en realitat tenim. El que passa és que solem pensar que el que creiem és cert, que som fets, i que per tant serà més difícil que identifiquem els nostres prejudicis. Un famós polític va ser entrevistat per la seva opinió sobre un tema important i va dir: "Totes les meves opinions són basades en fets. Jo mai faig decisions sense considerar tots els possibles aspectes. Els meus opositors no tenen les seves dades correctes. Els seus arguments simplement tenen absència de racionalitat." Veiem, doncs, aquí una tendència a creure que està menys esbiaixat que d'altres persones. Com evitem aquest biaix cognitiu? Adona't que tots tenim prejudicis, en major o menor mesura. Ningú és immune. Lo millor és reflexionar sobre el què penses en realitat. Pregunta't: quina evidència tinc que això sigui així, d'aquesta manera? I pensant això, podràs identificar els teus prejudicis i, en ser conscient d'ells, seràs capaç de no deixar-te guiar per ells. El biaix cognitiu de correlació il·lusòria, que també és força comú, consisteix en creure que dos esdeveniments estan relacionats, quan en realitat no tenim cap prova de que sigui així. Aquest és un biaix relacionat amb la conducta supersticiosa. Com evitem aquest biaix cognitiu? Doncs, el que dos esdeveniments es donin propers en el temps no vol dir que estiguin relacionats. Per exemple, que plogui i que jo em golpegi amb la taula pot ser que es donin al mateix espai i temps, però no tindran cap relació l'un amb l'altre. Per tant, és millor ser cautelós i no assumir ràpidament la relació entre dos esdeveniments fins a tenir més informació. L'efecte o biaix del fals consens és la tendència a creure que les nostres creences i opinions estan més esteses del que en realitat són. És la creença de que les nostres actituds i creences són comuns i apropiades. I com evitem aquest biaix cognitiu? Ja que cada un veu el món des de la seva pròpia perspectiva i de vegades és difícil desenganxar-se d'ella. Abans d'assumir que tots els altres pensen igual, recorda que cada un té la seva pròpia ment, les seves pròpies idees, creences i opinions. Potser en compartim algunes, però això només es pot saber parlant amb els altres i coneixent-los. Explica una antiga llegenda que fa molt temps un rei de Tartària passejava amb algun dels seus nobles. Al costat del camí hi havia un abdal, un sufí errant, qui va exclamar: "Li donaré un bon consell a qualsevol que em pagui 100 dinars." El rei es va aturar i va dir: "Abdal, quin és aquest bon consell que em dones a canvi de 100 dinars?" "Senyor," va respondre l'abdal, "ordena que se'm lliuri aquesta suma i et donaré el consell immediatament." El rei així ho va fer, esperant escoltar una cosa extraordinària. El sufí li va dir: "Aquest és el meu consell. Mai comencis res sense que abans hagis reflexionat quin serà el final d'això." Davant d'aquestes paraules, els nobles i tots els presents van esclatar en riallades, dient que l'albal havia estat ben llest al demanar els diners per avançat. Però el rei va dir: "No teniu motiu per riure del bon consell que aquest abdal m'ha donat. Ningú ignora que hauríem de reflexionar abans de fer qualsevol cosa. No obstant això, diàriament som culpables de no recordar-ho i les conseqüències són nefastes. Agraeixo molt aquest consell del Dervix." Així que el rei va decidir recordar sempre aquell consell i va ordenar que fos escrit en les parets amb lletres d'or i fins i tot gravades en la seva vaixella de plata. Poc després, un intrigant va concebre la idea de matar el rei. Va subornar el seu cirurgià real amb la promesa de nomenar-lo primer ministre si clavava una llanceta enverinada al braç del rei. Com va arribar el moment d'extreure la sang al rei, es va col·locar un gibrell per recollir la sang. Tot d'una, El cirurgià va veure les paraules gravades en el gibrell. Mai comencis res sense que abans hagis reflexionat quin serà el final d'això. Va ser llavors, quan el cirurgià es va adonar que si l'intrigant es convertia en rei, el primer que faria seria executar-lo i així no necessitaria complir el seu compromís. El rei, veient que el cirurgià tremolava, li va preguntar què li passava i aquest li va confessar immediatament la veritat. L'autor de la intriga va ser capturat. El rei va reunir totes les persones que havien estat presents quan l'Abdal li va donar el consell i els hi va dir: «Encara us en rieu del Dèrbix?» Bé, ara i abans de continuar coneixent una mica més dels biaixos cognitius, què us sembla si escoltem una mica de música? Si us agrada el programa de Poció de Felicitat, podeu també assistir cada dimarts de 6 a 2 quarts de 8 de la tarda al curs de l'Enneagrama per al Desarrollo Personal a l'Hotel d'Entitats de Roda de Barà. Tingueu en compte que cal anar-hi abans per apuntar-se, ja que les places són limitades. També, a la Biblioteca Joan Martorell de Roda de Berà, fem una xerrada un cop al mes sobre temes del mateix estil. Us espero a totes. Si voleu deixar comentaris sobre el programa, les reunions a la biblioteca i el curs de l'Enneagrama, em podeu seguir a la pàgina de Facebook Poesia de l'Alma. Continuem, doncs, amb el programa de Poció de Felicitat, recordant-vos que aquest programa s'emet al 107.7 FM els dilluns de 5 a 6 de la tarda i els dissabtes de 3 a 4 de la tarda. També el podeu escoltar en diferit a Ràdio a la Carta, a la web de Roda de Berà Ràdio. Us acompanyem Jesús Sánchez, el tècnic amb so, i Maria Antònia Margarit, qui us parla. El biaix cognitiu d'il·lusió de control és la tendència a creure que podem controlar o influir en certes situacions o esdeveniments quan en realitat no és així. Aquest biaix es troba darrere de moltes supersticions i comportaments irracionals. És, com us he dit, la tendència que tenim a creure que podem controlar certs esdeveniments o almenys influir en ells. És gràcies a aquest pensament que els humans, des de temps immemorials, vam crear rituals i supersticions que ens porten i ens aporten certa seguretat. Un exemple de l'actualitat es pot veure en els esportistes que reparteixen certes conductes esperant que condicionin coses com la seva capacitat de marcar gols i que, evidentment, depèn de moltes altres factors objectius. Com podem evitar aquest biaix cognitiu? Doncs, sent realistes sobre el que podem o no podem controlar. Aprovarem un examen gràcies al nostre estudi i esforç, no pel nostre amulet. Les persones no tenim la capacitat de controlar el temps o el resultat d'un partit de futbol. El biaix cognitiu heurístic de disponibilitat és quan sobreestimem la importància de la informació que tenim més disponible i accessible. Veurem un fet o situació com més freqüent i probable si tenim a la nostra disposició la informació sobre aquest fet. Per exemple, podem argumentar que l'estil de vida no és tan determinant en la nostra salut perquè coneixem algú que fuma, beu, no fa exercici i no menja de manera saludable i ha arribat als 90 anys més sa que una poma. I un altre exemple, el guanyador de la loteria rep molta atenció dels mitjans. Això ens dona la idea de que guanyar la loteria ocorre freqüentment, quan en realitat és molt rar. Aquest esdeveniment aïllat esdevé quelcom suficient per convèncer-nos a comprar una butlleta de loteria. Per tant, aquest biaix cognitiu heurístic de disponibilitat és una drecera mental que ens habilita a donar sentit al món sobre la base d'informació immediata que arriba a la nostra ment. El biaix heurístic de disponibilitat és, doncs, un mecanisme que la ment utilitza per valorar quina probabilitat hi ha de que un succés succeeixi o no. Quan més accessible sigui el succés, més probable ens semblarà. Com més recent sigui la informació, serà més fàcil de recordar-la i com més evident, menys aleatori semblarà. Aquest biaix cognitiu s'aplica a moltíssimes esferes de la nostra vida. Per exemple, s'ha demostrat que doctors que han diagnosticat dos casos seguits d'una determinada malaltia no massa usual creuen percebre els mateixos símptomes en el pròxim pacient, fins i tot sent conscients de que és molt poc probable, estadísticament parlant, diagnosticar tres casos seguits amb la mateixa malaltia. En el fons, consisteix en sobreestimar la importància de la informació disponible i extreure, per tant, conclusions errònies. Les loteries, per exemple, com hem parlat abans, exploten el biaix de la disponibilitat. I és que si les persones comprenguessin les probabilitats reals que tenen de guanyar, probablement no comprarien mai més ni un dècim en la seva vida. Com evitem aquest biaix cognitiu? Pensa que la informació més freqüent o la que més se'ns presenta habitualment no és la més representativa. I el que realment és fiable a l'hora de determinar la freqüència d'alguna cosa són les bases estadístiques. Per tant, les limitacions de la nostra memòria immediata, la manca d'informació o la incertesa sobre les conseqüències de les nostres accions provoquen que les persones recorrem de forma sistemàtica a dreceres mentals, el que s'anomena heurístics, segons la psicologia cognitiva, I llavors utilitzem aquests heurístics per simplificar la solució de problemes i perquè també ens permeten realitzar avaluacions en funció de dades incompletes i parcials. Moltes vegades ens equivoquem quan fem aquestes inferències, però els heurístics són necessaris, com us deia al principi, per alliberar-nos de la quantitat de processos mentals que hauríem de realitzar en cas contrari. El nostre cervell no seria capaç de processar tota la informació sensorial que rep i necessita, d'alguna manera, filtrar de forma selectiva la informació que l'envolta. Lo curiós és que fem servir aquestes dreceres cognitives fins i tot quan tenim dades addicionals que permetrien una avaluació més fiable. Quan els nostres heurístics no donen lloc a judicis correctes, incorrem en el que s'anomena un biaix cognitiu, és a dir, la tendència a treure una conclusió incorrecta en una circumstància determinada en base a factors cognitius. En informàtica, els mètodes heurístics solen utilitzar-se per trobar una solució raonable a un problema, de vegades no òptima, però amb l'objectiu de mantenir els temps computacionals dins de límits manejables. Al nostre cervell, la major part de les vegades funciona de la mateixa manera. Atès a que el temps és finit, apliquem inconscientment dreceres mentals en recerca de la solució d'un problema o en la presa d'una decisió. Però aquesta dracera, moltes vegades, és un camí que ens porta a una destinació molt allunyada de la solució. L'inconvenient és que, en general, no ens n'adonem quan estem raonant en forma de prejudicis. I això passa moltes més vegades de les que creiem. Escolteu ara aquest miniconte de la Índia. Un dia, un pobre home que vivia en la misèria i mendicava de porta en porta va observar un carro d'hort que entrava al poble, portant un rei somrient i radiant. El pobre es va dir immediatament: «S'ha acabat el meu sofriment, s'ha acabat la meva vida de prova, de pobre. Aquest rei de rostre daurat ha vingut aquí per mi. Em cobrirà d'engrunes de la seva riquesa i viuré tranquil». En efecte, el rei, com si hagués vingut a veure el pobre home, va fer aturar el carro al seu costat. El captaire, que s'havia postrat a terra, es va aixecar i va mirar el rei, convençut que havia arribat l'hora de la seva bona sort. Llavors, el rei va estendre la mà cap al pobre home i li va dir: «Què tens per donar-me?» El pobre, molt disil·lusionat i sorprès, no va saber què dir. «És un joc el que el rei em proposa? Es burla de mi? És un altre passar?» es va dir. Llavors, en veure que persistentment el somriure del rei i la seva lluminosa mirada i la seva mà estesa, el pobre captaire va ficar la mà a l'alforja, que contenia uns grapats d'arròs. Va agafar un gra d'arròs i li va donar al rei, que li va donar les gràcies i se'n va anar de seguida, portat per uns cavalls sorprenentment ràpids. Al final del dia, en buidar el seu sarró, el pobre captaire va trobar un gra d'hort. Llavors es va posar a plorar dient: «Per què no li hauré donat tot el meu arròs?» Heu escoltat el programa de Poció de Felicitat amb Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, Jesús Sánchez. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda. Ens podeu escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Si us heu perdut algun dels programes, el podeu escoltar a Ràdio a la Carta, a la web de Roda de Barà Ràdio. Si voleu seguir les novetats del programa i del curs de l'Enneagrama per al Desarrollo Personal, em trobareu a Facebook com a Poesia de l'Alma. Us esperem, doncs, la pròxima setmana, aquí a Roda de Barà, la veu de la Costa Daurada, per escoltar el vostre programa setmanal de Poció de Felicitat. Fins llavors, us desitgem, tant en Jesús Sánchez com jo, Maria Antònia Margarit, que passeu una setmana força feliç. Ens acomiadem fins la setmana vinent.